Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge i estem a punt de començar amb el nostre tècnic de so, David Morral, Jordi Vilajosana, qui els parla amb ganes, amb la mateixa il·lusió sempre, amb un gran somriure. I avui parlarem dels preus de les residències i de l'equilibri entre el masculí i el femení. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Carla Reixac, gerontòleg, treballador social, i ara començarem, abans de començar a xerrar amb ell, comentarem el Consell de Salut.
La hidratació és un aspecte fonamental en la salut de les persones grans. Cal beure aigua, però a vegades costa, perquè tenim problemes per empassar. Quan això succeeix, el millor és anar al metge i recordar que hi ha molts aliments que ens ajuden a estar hidratats i potser costen menys d'empassar. Els tomàquets, la síndria, el meló, la taronja, són aliments que ens ajuden a estar hidratats.
Bona tarda, Carles. Avui què ens aportes? Perquè algun ocellet m'ha comentat alguna cosa de rècords.
Rècords. I és que hem de recordar que ara fa uns dies, a l'1 d'octubre, va ser el Dia Internacional de la Gent Gran, i he pensat que, tot i ser el Dia Internacional, i que totes les persones grans o no fem coses increïbles a vegades, n'hi ha algunes, i a més que són grans, que fan coses realment excepcionals. I penso que és bo comentar-ne algunes, perquè a més de ser excepcionals són sorprenents. Com per exemple porto la primera persona. El primer rècord que porto avui és d'un alemany que es diu Helmut Birz, que va ser la primera persona, és a dir, amb més edat, que tenia 83 anys, que va fer practicar el que es diu bungee jumping, que és el que es coneix com a puenting. És a dir, la persona amb més edat, amb 83 anys, que ha fet puenting. Aquest és el rècord Guinness que està en primer lloc.
Després ens contestaràs si tu no has fet de puenting, ¿vale?
Mai. Vale. No, t'ho puc contestar ara que no, ni en broma. El segon rècord té a veure amb longevitat i és la persona que actualment està viva amb més edat. I és una japonesa que es diu Kare Tanaka i té 118 anys. I estan mirant, i fa molt pocs mesos que s'ha acreditat que continua viva. Està vivint en una residència, està feliç i contenta, i bàsicament el que fa és descansar, jugar a joc de taula i passejar. Li agrada molt passejar. En tercer lloc, és a dir, el tercer rècord, també em sembla espectacular, que és d'una senyora que es diu Isobel Barley, que té 77 anys, i que fins que va morir l'any 2015 tenia el rècord Guinness de percentatge de pell tatuada. Parlàvem fa una setmana del tema aquest de gent gran amb tatuatges. Aquesta persona podria ser el viu exemple d'un extrem dels tatuatges. El 93% del cos tatuat. Increïble. Per altra banda, per mi, el cinquè ara és el que té més valor de tots. És una estadounidenca, la Ann Lorimore, que va ser la persona amb més edat, amb 89 anys, que va escalar el Kilimanjaro. 89 anys, el Kilimanjaro. Jo no ho faria ni amb 30.
Exacte. Jo diria que hi ha dues coses que m'han superat. El puenting i pujar una muntanya d'aquesta alçada. Jo les pujo, però molt més petitetes.
Tu el puenting el faries?
No. Jo tinc un problema de vèrtic. Jo vull sanar i corregir moltes coses, però el tema de l'alçada ho deixo pel final.
Aquestes coses... em porto un altre rècord que també em costaria... Bueno, és que ni en broma, estic pensant el que podria fer jo amb 30, i aquesta gent ha fet amb molt més anys que jo, impossible. Porto un home americà de Minnesota que amb 71 anys va aguantar 38 minuts fent planxa abdominal. 38 minuts fent planxa abdominal al terra, que vol dir aguantar-se amb recte amb les puntes dels dits i amb els colzes al terra aguantant i fent força amb l'abdomen. Increïble, 38 minuts. Aguantar-ne 3 ja és complicadíssim, estan fresc, és a dir, sense haver fet res abans. Increïble. Ja estem acabant i comento que hi ha una persona que no és gran, en tinc dos de rècords. Un d'una professora jubilada, no ens diu l'edat, però sí que estava jubilada, que es diu Anne Jones, que és la campiona mundial de lectura ràpida i que l'any 2007 va aconseguir llegir de Harry Potter un llibre de 607 pàgines amb 47 minuts. No sé com llegia, si directament no llegia i passava pàgines, però déu-n'hi-do. I per últim, un senyor de 54 anys, que no era gran, però que va estar anant amb cadira de rodes i va recórrer 210.000 quilòmetres, posa aquí, amb cadira de rodes en 24 hores. Entenc que era amb una cinta a damunt la cadira.
Sí, perquè si el que li toqui seguir-lo, doncs devia anar...
Increïble, sí, sí.
Doncs moltes gràcies, Carles.
En portarem més.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Doncs avui a l'entrevista contem amb una persona que conec moltíssim i que fa un treball espectacular i volem parlar amb ella sobre preus de residències privades a Espanya i a Catalunya. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Contem avui amb Anna Cebrián, que és directora de màrqueting d'Inforesidències, i l'hem fet venir perquè ara fa, Jordi, unes setmanes que vam fer una jornada a Madrid, ja que hem publicat a Inforesidències l'informe de preus de residències privades de l'any 2021.
Li estem mirant per xarxes socials. Precisament avui per LinkedIn el Josep de Martí, el boss, l'ha compartit.
L'ha compartit i l'Anna va difondre i va explicar en aquesta jornada els aspectes més importants. I primer de tot, Anna, el que et volia, la pregunta més important, ja que parlem de preus de residències, és: a Espanya són cares les residències?
Bueno, a mi m'agrada aquí començar amb una cita, no? És una cita de, crec que va ser Quevedo el primer que ho va dir, que deia que solo un necio confunde valor y precio. I és una mica el que ens passa aquí, no? Jo crec que no hem de preguntar-nos si són cares, sinó que quan val ser atès en una residència. Val? I actualment, a tot el que és l'estat espanyol, a tota Espanya, si agafem tota la informació que tenim d'inforesidències, si agafem la mitja dels preus de totes les residències que ens han passat els preus, ens surt de mitja 1.830 euros al mes. Que llavors em dius, ostres, aquí ara mateix, estem aquí a Sants. A Sants trobo una per 1.830? Jo diria, pues no, segurament trobaràs una més al voltant dels 2.000, 2.200 euros. És a dir, això és la mitja de tota Espanya. Hi ha grans diferències al nostre país, vull dir, perquè et facis una idea.
Sí.
Aquí a Catalunya la mitja està en 1.885, però si llavors dius, ostres, per mi és massa car, només puc pagar 1.100, doncs pots anar de Castilla-La Mancha, que aquesta és la mitja. I dius, ostres, no, però és que jo el trobo pues, massa lluny. I si no, pots anar al País Basc, que val 2.700 euros. És a dir, tenim unes diferències impressionants dintre de cada comunitat autònoma i després també hi ha diferències també a nivell de província. Val? És a dir, que la relació és molt diferent i aquí, si vols, comentarem de què significa ser atès a una residència.
Sí, perquè aquesta és la meva següent pregunta, ja que siguin cares o valuoses, costoses, li podem dir com vulguem, però la pregunta és molt important que la gent tingui clar què està comprant quan paga una plaça privada de residència a Espanya. Què compren?
Clar, per mi és això, no? Al final és el que tu em deies abans. Què compres, no? Compres dos coses. Compres servei un servei i compro sobretot confiança. Confiança de que estiguin ben cuidats. Que estigui, que jo, quan jo me'n vagi a la residència, els estaran cuidats tan bé com quan jo estic allà observant, no? Llavors, doncs, el que tu que em preguntaves abans, per les residències, ostres, pues que fixa-t'hi que a la residència el que estem pagant és un servei, un servicio hotelero, diguéssim, no? Com si sigués un hotel amb una pensió completa, un recolzament a el que podríem dir a les activitats diàries, és a dir, tu no pots menjar, llavors et donaran el menjar a la boca, no pots anar al lavabo, t'acompanyarà algú a anar al lavabo. Si no et pots, t'aixecaran, et vestiran, això ho tens. Després també tens una part del servei sanitari complementari al públic. I, a més, a les residències més o menys ve a ser un empleat per cada dos residents, és a dir, que és molt intensiu en mà d'obra. I tot això ho tenim per menys de 70 euros al dia. Per tant, això és car o no? Aquí és la pregunta, no? I si no, fem una comparació ràpida. Si una persona dependent la tenim a casa i la volem cuidar a casa, quanta gent necessites? És a dir, quant personal necessites tenir-lo? I què et costa aquest personal? Com a mínim necessitaràs o bé una persona tot el dia i una altra persona a la nit, o que es quedi tot el dia i la nit, clar, i una altra persona al cap de setmana. Estem parlant de quasi 2-3 persones. Quant et costa això?
Moltíssim.
També al dia. Bastant més que 70 euros.
El que també tenim en compte aquí és que tu vas dir una frase que em sembla que és molt real, perquè ho hem vist quan la gent busca, que és que actualment una persona, diguem, de carrer, algú que no està dintre del sector, no sap el preu d'una residència, no sap què val una residència. I quan vas dir això, la meva pregunta és, en què et fonamentes?
Bàsicament, si tu, qualsevol persona que li preguntis, diu, és que jo, clar, pago 2.000 euros per una residència. I ho diu com si sigués una cosa, saps, com no entenen que sigui tan car. Bàsicament, a més, nosaltres, des d'InfoResidències, també les persones que busquen residència, una de les coses que els hi preguntem és que quin és el pressupost que tenen per pagar. I el que hem vist és que quasi un 70% de les persones ens diuen que com a molt poden pagar 1.500 euros. I un 25% ens diuen que volen buscar una residència per menys de 1.000 euros al mes. Estic parlant sempre amb viva. És a dir, el que estem veient és que jo crec que no som conscients de lo que val tenir el cost d'una residència, no?
Clar, perquè, a més, aquí també vull afegir que és molt important, com tu estaves apuntant, el fet de que si molta gent busca una residència de màxim 1.500 euros, una altra gent busca una residència de per sota de 1.000 euros i realment el preu mitjà a Espanya és de 1.830 euros, clar, és que hi ha una diferència abismal.
Sí, realment hi ha una diferència que per mi el que estàvem veient és nosaltres pensem que és realment per una falta de transparència. No, necessitem fer pedagogia d'això, de veure el que valen les coses. I jo crec que aquí tenim poca, diguéssim, en comparació amb altres països, aquí no estem acostumats a que ens parlin de costos. És a dir, perquè facis una idea, els nostres salaris no ens diuen mai el que li costa al nostre empleador. Diguéssim, està prohibit ensenyar-ho. En altres països es veu el que tu cobres, el neto, diguem-ho, i el bruto, perquè s'ha de ser conscient del que realment ens costen les coses, no? Tots aquests diners van a pagar certes coses, van als impostos, no? Per pagar, pues, entre altres coses, esperem, pues, precisament això, a cuidats de llarga duració, a la dependència. I el mateix amb quan vas al metge. Si trenques un braç, vas, fas de tot i no saps el que costa. No som conscients. I aquesta falta de transparència és el que creiem que s'ha de començar a parlar una mica per tot arreu.
I ens podries explicar també una mica, ara ja més centrats a Catalunya, quin és més o menys el preu a les diferents províncies de Catalunya de residències?
Sí, mira, perquè us faci una idea, Barcelona estem amb unes 1.930, seria la mitja, Girona una mica més car, 1.945, Tarragona està al voltant de 1.850 i Lleida a 1.780. T'ho he dit en ordre de, diguéssim, la més cara és Girona, una miqueta més, després vindria Barcelona, després Tarragona i Lleida la més econòmica en aquest sentit.
Jo inclús, jo recordo que he vist, ens ha trucat gent a InfoResidències, i a més jo quan feia de treball social a residències, que ens trucava a la residència i em preguntava el preu, vale? I a més, quan li dèiem el preu, jo li deia el preu, deia, no teniu, és que no puc pagar això. I em deia, és que alguna amica em deia, jo m'emporto al meu familiar a Lleida. És una opció, és a dir, està clar que és una opció. El que també, sobre això, ja sabem més o menys, acabes d'explicar quins són els barems de preus tant a Lleida, a Girona, a Tarragona. Saps si hi ha alguna diferència molt, molt abismal amb alguna província d'Espanya que no sigui el País Basc, que ja són molt més cares?
Sí. Tota la part de Castilla-La Mancha, Guadalajara, Cuenca, vull dir, allà ens trobem residències pues, bastant... Bueno, estan fins a són 1.150, 1.200 euros. Però aquí, clar, si tu no ets d'aquesta zona o no tens família en aquesta zona, no pots visitar la persona, és molt difícil que facis aquest canvi, te'n vagis tan lluny, no? És aquí una mica, si diguéssim, si tu tens familiars, jo què sé, pues a un poble de Guadalajara, perquè ja tenia, ja coneixia, eres d'allà originàriament, a millor el teu pare sí que el portes allà. Però, si no, és molt difícil que te l'emportis allà, perquè no el veuràs tant, és molt més difícil que tinguin relacions, etc. Jo crec que hi ha una cosa, la proximitat és una cosa molt important.
I una pregunta també molt important. Hem parlat ja com són els preus a Espanya, hem dit 1.830, hem dit com són a Catalunya, i hi ha molta diferència amb altres països europeus?
Pues sí, hi ha molta. Aprofito per comentar que en InfoResidències, des del any 2005, es fan viatges, li diem geroassistenciales, que el que intentem fer és anar a visitar països europeus, també als Estats Units, però sobretot europeus, per conèixer com són els models de cuidats de llarga duració en aquests països, no? Suïssa, Noruega, Àustria, Anglaterra, França... I llavors, doncs, clar, doncs el Josep sempre comenta que hi ha una que li va cridar molt l'atenció a Suïssa, que està especialitzada en persones amb Alzheimer, però que és un, diguéssim, els deixen com lliures, que poden deambular per on volen, tant pel jardí com per dintre de la residència. I llavors, doncs, la diferència quina és? Pues, bueno, pues que inclús en el jardí no hi ha ni cap esglaó per enlloc, i sobretot el que tenen és, hi ha certs llocs on tenen pues, punts de referència. Pues, en un lloc tinc una eura, en un altre tinc un ocell, una gàbia amb ocells. Perquè què diuen? Que encara que no tinguin amb Alzheimer, no tenen memòria, sí que hi ha fins a un nivell, pues, se saben orientar gràcies a aquests punts de referència. Quant val una residència d'aquest estil?
Sí.
Ni un esglaó, pensa que amb diferències de nivell, però tot amb passarel·les i tal. Estem parlant de 7.000 euros al mes. Això és car?
Déu-n'hi-do. Clar, això també va en funció del salari, no?
Perdona?
Que també va en funció del salari mig, entenc.
Correcte. Aquí és una mica el que volia entrar. Aquí depèn una mica també del salari mig. I aquí en InfoResidències també hem estat una mica estudiant quin és el salari mínim respecte a diferents països per saber si això pot ser car o barat. I després també hem fet un estudi de respecte al salari mig, ¿vale? Perquè el salari mínim no hi ha tanta gent que estigui un salari mínim, però sí que al millor el salari mig pues, hi ha molta més gent a nivell europeu. Llavors hem fet una mica un estudi. El que veiem és que, bueno, pues, perquè us feu una idea, pues, més o menys a Espanya ens surt que necessites el salari aquest, la mitja entre el mig i el mínim, necessites uns 1,09 vegades el teu salari per poder pagar una residència. Sí. Val? En canvi, en Holanda necessites pues, 3 vegades aquest salari. La diferència quina és? Pues que en aquests països on o Suïssa, Holanda, que són molt cares les residències, o Noruega, per exemple, ens trobem que el que aporta les administracions públiques amb cuidats de llarga amb cures de llarga duració, pues, és a dir, amb residències i amb centres de dia, pues, és bastant més superior al que s'està gastant aquí. A Espanya s'està gastant un 0,7% del PIB, mentre que, per exemple, als Països Baixos estem quasi a un 3,8%. A Noruega està amb un 3,5%. Vull dir, saps, és, la diferència, és a dir, la diferència la paga l'administració. L'administració ajuda molt més a lo que és el pagament de lo que és les residències i del cuidat a la dependència, que és el que es fa aquí.
I l'última pregunta que et volia fer per acabar, si ens pots respondre de forma ràpida, és: hi ha hagut una evolució de preus ascendent a Espanya? És a dir, els preus eren molt, molt menors fa uns anys que ara, o com ha anat aquesta evolució?
Pues mira, si vols et poso l'exemple de Catalunya.
Sí.
Catalunya l'any 2011, vale, era 1.820 euros. El 2011, val? El 2021 estem bàsicament a 1.885, és a dir, que no ha variat, gaire en 10 anys. La inflació d'aquests durant aquests 10 anys ha sigut quasi d'un 11%.
No.
Per tant, a Catalunya realment veiem que no ha sigut gens inflacionista, al contrari. S'ha estancat completament.
Doncs, si et sembla, Anna, ho deixem aquí perquè el temps ens corre molt ràpid i t'emplacem un dia perquè podem parlar, per exemple, de la feina que fan les residències i com la donen a conèixer, que em sembla que no donem a conèixer massa el bé que treballem. I crec que és molt important el parlar de com una residència dona a conèixer la feina que fa. Moltes gràcies.
M'encantaria parlar d'això. Perfecte.
Una propera.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs Jordi, saps amb qui competeixen, per exemple, les residències quan busquen personal?
Si vols t'ho puc dir.
Sisplau.
Aquesta és la meva opinió, eh?
I tant.
Amb els caixers o caixeres dels grans superfícies comercials. I aquesta és la competència, desgraciadament, aquesta és la nostra competència.
Clar, perquè, és a dir, això és justament el que jo volia dir, perquè hem de tenir en compte que es diu moltes vegades que si, diguem, per conveni, una gerocultora, que són normalment dones qui treballen en una residència, cobra mensualment nets entre 990, 900, 1.000, 1.050, depèn de l'entorn de nit, això, pensa que una residència, que un Mercadona paga 1.100 euros nets el primer any i poc, em sembla, i després ja pugen el sou, amb la qual cosa és increïble.
Mira, hi ha una dada que en un taller amb el Josep de Martí ens va donar i m'ha quedat gravat des de fa 20 anys. Un hotel de 3 estrelles són 70 euros al dia. Una residència de 2.100 euros al mes són 70 euros al dia. En un hotel no fan l'higiene, no et donen de menjar, no et netegen... En canvi, la residència es fa tot això. Per tant, que els oients comparin el que ens dona un hotel de 3 estrelles i el que ens dona una residència. A residència hi ha valor. El que passa que temes polítics o el que sigui, aquest valor no es veu reflexat.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs a la consulta avui vull respondre a una pregunta que ens van trucar ara fa 2 dies o 3 a InfoResidències d'una persona que donava per sentat que tenint 62 anys podia entrar a viure en una residència pel fet que era privada. Jo li vaig comentar que sí, que no. És a dir, les residències, per normativa, estan pensades per gent més gran de 65 anys. És cert que l'edat mitja d'una persona que viu a residència és d'uns 82 anys, 83 anys, però cert és que poden entrar a partir dels 65 anys. Què passa? Quan una persona potser té 62 anys i té una malaltia crònica, degenerativa, no pot anar a una residència? Sí, però ha de fer un pas més. És a dir, li cal a la residència un informe d'una treballadora social del municipi o d'alguna entitat que acrediti aquella persona li cal a aquell servei. I aquest és un pas important, ja que sense això no es considera que li faci falta abans dels 60 anys. És a dir, aquesta franja dels 60-64 anys estem, podríem dir, en tierra de nadie. Una tierra de nadie que sí que s'ha solventat i sí que hi ha una forma, que és amb aquest informe, però si no, no es pot.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bé, bona tarda, Carles, Carles Reixac. Ens veiem la setmana que ve.
Ens veiem.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. I els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Ara estarem amb la senyora Lourdes Rubín, psicoterapeuta, especialitzada en temes de parella i també especialitzada en temes de meditació i tarot. Buenas tardes, Lourdes, ¿cómo estamos?
Hola, Jordi. Feliz, muy contenta de estar aquí platicando contigo. Aquí desde México, un día lluvioso. Andamos inundados por aquí, pero muy contenta de estar aquí contigo.
Yo, la Lourdes, ya hace unos años que nos conocemos y siempre que hemos hablado, siempre le recuerdo la anécdota de cómo la conocí. Nos conocimos en Ciudad de México con una botella de tequila por medio. Yo iba con una amiga y le decía a la amiga, a Paola, que también ha participado alguna vez en el programa radio, Paola, es una persona seria, nos está invitando a su casa con una botella de tequila. Y, señores, es una persona súper seria, eres mi referente. Siempre que hablo contigo vas cuatro pasos por delante mío. Me acuerdo que hace unos años te tienes que especializar en tarot. Cuando me especialice en tarot, ahora... hace dos o tres meses cenamos juntos y me explicaste otra historia. Entonces, me tienes como muy despistado, ¿eh? Porque siempre vas cuatro pasos por delante.
Sí, 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 fue un grato encuentro, un encuentro muy misterioso, Jordi, muy misterioso, muy alegre, muy, muy, muy contentos, con muchas cosas que contar, Jordi, sobre todo ahora lo que estoy, pues, dedicándome, ¿no? Parte de lo que me estoy dedicando y de lo que trata esta charla.
¿Nos pudiese explicar... El tema nos gustaría centrarlo entre el equilibrio entre lo masculino y femenino. Primero, ¿esto qué significa, este equilibrio entre lo masculino y femenino? Porque cuando lo comentas, la gente se tiende al principio a confundir un poco.
Sí, claro. El equilibrio de lo masculino y lo femenino no quiere decir propiamente del hombre y de la mujer. Déjame explicarte, Jordi, que tenemos en nosotros mismos... una fuerza, son como fuerzas del alma, por decirlo de alguna manera, una fuerza masculina y una fuerza femenina, todos los hombres y todas las mujeres. No es cuestión de género, sino es cuestión de fuerzas internas con las que contamos. Así como tenemos dos manos, dos pies, dos orejas, dos ojos, somos simétricos, digamos que necesitamos de nuestro masculino y de nuestro femenino para tener equilibrio. Muchas veces estamos como anhelando esto del equilibrio y no le damos, no sabemos cómo provocar en nosotros ese anhelado equilibrio, ¿no? Porque sin equilibrio pues no hacemos nada, todo el día estamos en estados de emergencia, en desequilibrio, ¿no? Intentando solucionar cuando hay una respuesta interior. Claro, estas fuerzas del alma habitan dentro de nosotros, pero no somos muy conscientes de lo que significa tener un masculino sano y un femenino sano y para qué sirven estas fuerzas y desde luego cómo las podemos desplegar.
A ver, me gustaría recordarlos a los oyentes para que quede muy claro. Es decir, no estamos hablando en ningún momento de orientación sexual, no estamos hablando de estos temas. No tiene nada que ver. Digo, perquè els nostres oients això ho tenen que tindre clar. Estamos hablando, si se puede poner una etiqueta de energía masculina, que incluso esta etiqueta le podemos cambiar el nombre.
Claro, claro, como fuerza, ¿sabes? Como fuerzas del alma, ¿sabes? Como óvulo y esperma, ¿sí me entiendes? Son como dos entidades que cuando se juntan provocan vida. Pero el esperma trae una información, trae toda una información, y el óvulo trae vida. Y cuando la información y la vida se juntan, entonces provoca un hijo o provoca una creación. De la misma manera, nosotros nos quedamos, porque tenemos una mamá y un papá, y fuimos engendrados a través de un óvulo y un esperma, también internamente nos quedamos con una energía masculina y una energía femenina, que ahora explico qué es exactamente lo masculino y qué es exactamente lo femenino, que es muy interesante.
Te seguimos escuchando y yo estoy tomando apuntes.
Perfecto, perfecto. Voy a dar como las características, Jordi, para que se entienda qué es lo masculino en cada persona y qué es lo femenino en cada persona. Lo masculino es la fuerza activa, es la acción, es la proposición, es la determinación. Cuando una persona tiene su fuerza masculina muy activa, es una persona muy estructurada, muy de objetivos, muy que sabe lo que quiere, que se enfoca en eso que quiere, que consigue, que puede generar abundancia, que puede hacer planes, que los alcanza, que se estructura. Es decir, la fuerza masculina es indispensable en hombres y en mujeres, porque todos necesitamos tener objetivos, alcanzarlos, tener estructura, visión hacia dónde vamos, propósito de vida. Es decir, es esta fuerza del alma que se activa y te da todas estas características y posibilidades de las que te estoy hablando. La fuerza femenina en cada hombre y en cada mujer quiere decir más una fuerza comunitaria, una fuerza que te hace sentir la vida. Una fuerza que provoca tu conexión con la naturaleza, con tu cuerpo, con los demás, con el sentido de la vida, pero un sentido, valga la redundancia, Jordi, que se siente, no se piensa, se siente. Una fuerza que te hace intuir hacia dónde quieres caminar y hacia dónde no quieres caminar. Una fuerza que hace de tu vida una vida comunitaria, una vida que provoca y que sientes la inclinación hacia el bien común, hacia incluir a los demás. Como verás, son dos fuerzas fundamentales, que si carecemos de una o de la otra, pues nos quedamos totalmente en desequilibrio. No, déjame decirte, un hombre, ¿no?, que no tenga su fuerza femenina, un hombre que sí tenga determinación, que sí tenga estructura, que genere abundancia, que tenga dinero, pero que no cuente con su parte femenina, es decir, que no se permita su parte emocional, que no se permita el contacto con su corazón, la sensibilidad del disfrute de la naturaleza, será un hombre que se automatice, Jordi, será un hombre desequilibrado totalmente, ¿no? Un hombre automatizado, vamos a decir, ¿no? Un hombre, pues, que no encontrará el placer de vivir en el diario vivir, sino que tendrá que hacer grandes planes para poder disfrutar. Es un hombre carente de gozo totalmente.
Entonces, me parece...
¿Qué es lo que nos está pasando, Jordi?
Correcto. Entonces, ¿cómo yo puedo descubrir si estoy en desequilibrio? ¿Es fácil? ¿Es complicado? ¿Cómo puedo descubrir yo si me pesa más la energía masculina o me pesa más la energía femenina? Para tomar conciencia.
Claro, es muy fácil, Jordi. Es muy fácil darse cuenta cuando uno está en desequilibrio. Si hay mucha energía masculina en un hombre o en una mujer, porque puede ser también que la mujer tenga mucha energía masculina, que también está pasando. Voy a hacer un paréntesis, Jordi. Es una sociedad en la que estamos muy patriarcal. Es decir, que estamos ensalzando demasiado las cualidades masculinas. Estamos en una sociedad en donde la eficiencia, el tener dinero, la practicidad está por encima de lo comunitario, del bien común, de la inclusión, del amor y del cuidado de la naturaleza. Por eso estamos en este planeta con tantos problemas, ¿sabes? Porque hay un desequilibrio y hay una marcada tendencia hacia favorecer lo masculino en las personas. Cuando una persona tiene mucho desarrollo de lo masculino, se dará cuenta que está en desequilibrio cuando su capacidad de gozo está muy inhibida, Jordi. Cuando no siente la vida, ¿sabes? Cuando se automatiza. Entonces, ¿cuál es el resultado? Un estrés crónico. Cuando la persona tiene demasiado estrés, ¿no? Cuando la persona se vuelve obsesiva, cuando la persona solo utiliza su mente, porque también lo masculino es mente, lo femenino es más corazón. Entonces, el hombre se siente, ¿no? como cansado, como agotado, estresado, no entiende el mundo, no conecta con los demás. Entonces, hay una especie de agotamiento y de estrés cuando hay un desequilibrio y no se tiene la parte femenina.
¿Y cuando es a la inversa? Cuando a la persona le pesa más la energía femenina que no la masculina, ¿cuáles serían los efectos?
Los efectos son también muy fáciles de detectar, Jordi, porque cuando la persona tiene mucho femenino, ¿no? Mucha conexión con el cuerpo, con la comunidad, con la vida, mucha amor a la naturaleza, pero no tiene su parte masculina de estructura, de orden. Entonces, es una persona, pues sí, como muy conectada, pero poco eficiente. Es decir, a lo mejor no tiene un trabajo estable, a lo mejor no tiene recursos suficientes para vivir lo que quiere, le falta esta garra para la vida, esta garra para conseguir lo que quiere. Entonces está siempre carente, siempre necesitado o necesitada de recursos, de propósito, de objetivo. Vive, digamos, en un caos, en un desorden.
Entonces, ahora ya cada uno de nuestros oyentes yo creo que se ha ido identificado más o la parte masculina o la parte femenina. Voy a recordar a los nuestros oyentes que no te querrás que ahora en orientaciones sexuales para evitar confusiones. Esto me gustaría que quedase muy claro. Ahora ya sabemos qué pesa más, lo masculino o lo femenino. Y ahora, ¿qué hago si me doy cuenta, por ejemplo, que me pesa más lo masculino o me doy cuenta que me pesa más lo femenino? ¿Qué puedo hacer?
Claro. Primero detectar. ¿Qué tanta energía tengo yo, ¿no? Si tengo más masculino o tengo más femenino. Pero aquí vamos a añadir otra cosa, Jordi. Hay un masculino sano, digamos, este masculino que logra, que se estructura, que tiene garra, pero hay un masculino insano. Y hay un femenino sano, comunitario, que disfruta, que cuida la naturaleza, pero hay un femenino insano también. Entonces, lo primero sería detectar en dónde estoy yo. Voy a hablarte un poco del masculino insano y del femenino insano. El masculino insano es un masculino agresivo. Es decir, es esta parte masculina en donde yo logro lo que quiero pisando a los demás. Es un masculino que domina, ¿sabes? Que conquista. No es un masculino sensible, al contrario, es voy pisando, voy haciendo, voy logrando y voy sometiendo a los demás. Estas características, Jordi, pueden ser como muy obvias, ¿no? Un masculino insano, obvio, como esos que nos encontramos en la calle, que te tropiezas y que te gritan cuatro cosas y que todo el tiempo están agresivos. O puede ser un masculino insano sutil, ¿sabes? Este masculino que, vamos a decir, domina en su trabajo y somete sutilmente, ¿no? Que sabe someter a los demás, que sabe pisar, que sabe tomar ventaja. Esto es un masculino insano. Y también tenemos rasgos de este masculino a veces. Déjame decir.
Un momentito, que pasamos, nos pasan unos segundos de musiquita y ahora volvemos.
Perfecto, perfecto.
Perdona que te hayamos cortado, Lourdes.
Sí.
¿Qué nos querías comentar? ¿Qué estabas comentando?
Hablo ahora del femenino insano.
Exacto.
¿Sabes? Este femenino en donde hay mucha manipulación, mucho chantaje emocional, como para conseguir lo que uno quiere, como mucho servilismo también al hombre, mucho apego a las relaciones amorosas. Es como esta imposibilidad de terminar las relaciones, aunque sean tóxicas. Este femenino insano sigue y sigue empujando las relaciones amorosas y no es capaz de soltarlas por apego, por codependencia. Esto sería parte del femenino insano, Jordi. Entonces, Yo les diría a ti, a tu audiencia, que lo primero es como que escaneen dónde están en este momento. ¿Qué es lo que les está provocando incomodidad en su vida? ¿Qué es lo que no está saliendo en su vida? ¿Será la relación de pareja? Entonces estamos hablando ya de femenino, ¿sabes? Porque lo femenino está muy orientado hacia la vida de pareja. Es como fundamental para lo femenino, el amor, la relación de pareja. Es uno de los objetivos fundamentales.
Entonces, para simplificar, ¿vale? Y perdón, sí, que a lo mejor sea demasiado simple. Si un hombre, sí, su problemática principal, hacemos nuestro escaneo, su problemática principal es la relación de pareja, ¿significa que tiene un desequilibrio de energía femenina?
Exacto. Tiene demasiada energía femenina y le está faltando su energía masculina. ¿Por qué? Porque a lo mejor le está faltando objetividad, le está faltando darse cuenta qué es lo que no está funcionando, la fuerza a lo mejor para irse de esa relación o para poner los puntos importantes para mejorar la relación. Eso es súper masculina, ¿no?
Entonces, simplificando el masculino y el femenino, ya sé que hago una abstracción de muchas cosas. La parte, sí, masculina sería más la parte racional y lógica, y la parte femenina, exacto, más la parte emocional y de corazón, entre comillas.
Exactamente, así, tal cual lo estás diciendo, mente, corazón.
Y entonces, en la sociedad que estamos ya, que ya lo estamos comentando en los últimos programas, que ya estamos saliendo del COVID, ¿qué porcentaje de personas que tienen este desequilibrio vosotros veis en los talleres, en las terapias individuales que hacéis entre lo masculino y femenino? ¿Qué porcentaje hay? No digo que todo el mundo seamos desequilibrados mentales, cuidado, no estoy hablando de esto, ¿eh? Que también, que también, claro, pero sino de este equilibrio de energías masculina y femenina.
Pues yo te hablaría de un porcentaje altísimo, te hablaría de un 80%, Jordi.
80%.
Porque no conocemos esto, ¿sabes? Y porque estamos habituados más a vivir desde una de nuestras fuerzas, más habituados a vivir desde lo masculino o más habituados a vivir desde lo femenino. pero no somos conscientes que podemos ir y navegar en estas dos fuerzas porque habitan dentro de nosotros.
Y el estar en desequilibrio, ¿qué nos puede provocar en la sociedad de hoy en día? ¿O el volver al equilibrio?
Claro, claro, nos puede provocar sufrimiento, Jordi. Objetivamente, sufrimiento, ¿no? Objetivamente, carencia. Si tienes no tienes un masculino, pues carencia. Vida de falta de recursos, falta concreto, ¿no? Falta de dinero para vivir lo que quieres, ¿no? O mucho caos emocional también. Cuando el femenino es desbordado, hay demasiadas emociones y desorden emocional. Eso es lo que provoca.
Sí, y a mí el dato del más menos 80% es muy alto. Entonces significa que en la redacción de aquí Radio Estel, de cada 10, 8 estamos en desequilibrio energético, por decirlo de alguna manera, y 2 no, están en equilibrio. Estos son datos que nos tendrían que preocupar, supongo.
Exacto, Jordi. Por eso esto que estamos haciendo y esto que estamos hablando, que es tan indispensable, que lo damos en un taller pues muy desarrollado, ahorita es una charla de 20 minutos, ¿no? Pero en un taller muy desarrollado para que la gente primero lo comprenda. Y bueno, como la buena nueva que cuento con eso. O sea, internamente en cada ser humano habitan estas dos fuerzas internas. Ahora, hay que desplegarlas. Hay que saber la propia historia, ¿no? Conocer, y yo cómo me desarrollé. ¿Qué ha sido de mi vida entre lo femenino y lo masculino? Mi familia, que es un factor fundamental, me hizo desarrollar más lo masculino, me hizo desarrollar más lo femenino. Ese es un dato importante.
Porque
cómo viviste en tu propia historia, ¿no?
Sí, entonces una pregunta. Cuando afrontáis estos talleres desde el grupo o desde la terapia individual, ¿la gente somos capaces de sentirnos vulnerables y de aceptar esta situación de desequilibrio? Es decir, a mí un hombre que le pese más lo femenino o a una mujer que le pese más lo masculino, o la gente ya esto ya lo va aceptando, el aceptarse ser vulnerable.
No, ya lo va aceptando, Jordi, porque hay una comprensión, hay un ¿no? Un hombre que tiene demasiada energía femenina y no puede generar recursos y no puede, entonces hay un o sea, entiendo ahora qué es lo que me está pasando, Jordi. No es cuestión de que solo soy un fracasado o tengo muchas limitaciones, sino no he desarrollado mi propia energía. Es como una buena nueva, Jordi. Así lo toma la gente, ¿sabes? Es como, porque no es algo que tienes que ir a ver en otra parte, es algo que tienes que desarrollar y que está interno en ti y que se va desarrollando y que hay ciertos hábitos que se van practicando para ir generando este equilibrio en ti. Es una práctica, Jordi.
Vale, ahora me está avisando David, el del sonido, el técnico, que ya nos quedan 2 o 3 minutos. Un par de preguntitas.
Sí, dime.
¿Nuestra relación con los padres afecta este equilibrio entre lo masculino y femenino o no tiene nada que ver?
Sí, sí, obviamente sí afecta. Obviamente sí afecta porque uno de los padres nos conecta más con lo femenino, a veces es la mujer con lo femenino, si es que la mamá tiene más desarrollada su energía, y el padre, si es que tiene más desarrollado su parte masculina, nos conecta con lo, son como nuestros modelos, Jordi, ¿sabes?
Correcto.
Son como nuestros modelos y es nuestra conexión con femenino y masculino. A veces está cambiado, ¿eh? A veces la mujer nos da lo masculino y el hombre nos da lo femenino.
Y entonces, la última pregunta, que nos queda poquito tiempo, ¿qué nos recomiendas? Una recomendación que sea simple, ¿eh, Lourdes? Que sea simple.
Sí, sí. Yo lo que les recomiendo es primero conectar con estas fuerzas conscientemente. Es decir, hoy reconocer tengo un femenino y tengo un masculino. 2, evaluarte. ¿Qué está pesando más en ti en este momento? ¿Lo masculino o lo femenino? Si está pesando más lo masculino, te recomiendo concretamente conectar con lo femenino a través de el contacto con la naturaleza, por ejemplo, el contacto con tus sentimientos, reconocer tus sentimientos y expresar tus sentimientos. Esas serían dos cuestiones fundamentales de conexión con lo femenino. Si tienes carente de masculino, te recomiendo, uno, conectar con lo que quieres, con tu propósito de vida, hacia dónde vas. Y dos, hacer una estructura con pasos de cómo conseguirías el objetivo que quieres y cómo tener mucho foco sobre eso. Digo, serían cosas como muy prácticas, Jordi, y dos recomendacioncitas concretas para empezar a interconectar con estas fuerzas.
Pues muchas gracias, Lourdes. Lourdes Rubín, especialista, terapeuta, psicoterapeuta, un abrazo inmenso. Y tenemos la excusa para volver a llamar porque tenemos aún mucho tema para hablar.
Sí, mucho tema, Jordi, mucho tema, y me dio mucho gusto estar contigo en este programa.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral, per suportar-me a mi aquest cap de setmana i que acabin de passar un excel·lent cap de setmana. Bona tarda.